7 minuts per sobre el punt de les 2 de la tarda. Establim tertúlia aquí a casa nostra, avui amb la companyia de l'Alfons Clavera. Alfons, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Montse.
I amb el Marc Ballester. Marc, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Et recuperem després d'aquesta aventura que has passat doncs, per al Consell General, que ara ho estàvem parlant fora d'antena, però bé, sempre has acabat sent tertúlia amb nosaltres, ara et tindrem ara sí amb més freqüència.
Bueno, esperem. Si això, si la feina també m'ho permet, perquè al final conciliar horaris no sempre és fàcil.
Sí, no, això és veritat, que a vegades hem de fer una logística i un puzzle que a vegades, déu-n'hi-do.
Però sempre és un plaer i vindré amb una tertúlia més en aquesta casa.
Doncs queda dit, et prenem la paraula. Avui, com ja sabeu, cap a 11:15 del matí s'ha celebrat aquesta roda de premsa conjunta entre els integrants de les formacions que formen part d'aquest govern de coalició, aquest govern tripartit, i en què s'ha exposat el seu full de ruta, que passa per 13 accions prioritàries, entre les quals hi ha l'impuls d'una llei de transparència, i també crearà una secretaria d'Estat de Relacions amb la Unió Europea, que dependrà del cap de govern, Xavier Espot, ja ho podem dir, que tenim cap de govern, Xavier Espot. Entre altres coses, la prioritat també pel que anunciava el mateix cap de govern Xavier Espot és estudiar la viabilitat de tenir aquesta oficina que ha d'atendre a les dones, vaja, doncs que per un motiu o per un altre també doncs decideixen avortar. No sé si heu seguit la roda de premsa, al fons, com ho has vist tot plegat?
No, jo la veritat ho sento no haver-ho pogut fer i vaig veure la votació l'altre dia de la investidura, però avui no he tingut ocasió perquè he estat enfeinat amb visites al despatx, però per lo que he sentit i per lo que he parlat amb en Marc, sembla ser que ha anat bé, en el sentit de que jo el que veig principalment, i ara li deia en el Marc, que lo important és que hi hagi estabilitat. És a dir, la situació que tenim per endavant a nivell d'Europa, a nivell dels reptes que té el nostre país, el que demanen és estabilitat. La població doncs va expressar el seu desig de que no hi hagués majories absolutes. La gent és el votant és savi en aquest sentit i va demanar que hi hagués pactes. És a dir, a la gent li poden agradar més o menys els pactes. Això és una cosa que és cada un pot opinar, és opinable, però el que és cert que és, des del meu punt de vista, i és la meva opinió personal, ho expresso com a opinió purament personal, és que és bo que hi hagi estabilitat al país. Doncs, i si hi ha una coalició de govern que s'ha format, doncs s'ha de respectar totalment la decisió del cap de govern en aquest sentit, i bueno, esperar que, diguéssim, que aquestes fites que s'han marcat doncs siguin realitzades i el país tiri endavant, perquè finalment és bo per tots. Ara ho parlàvem amb el Marc, li deia jo penso que això és tots ens sortim afavorits. Si el govern va bé, si el país va bé, doncs tots els sectors surten beneficiats. Aleshores, doncs, esperar que tot sigui favorable.
Marc.
Sí, jo estic d'acord amb que avui ja tinguem cap de govern. És una molt bona senyal. És a dir, jo crec que després d'un resultat on no deixava majories i que, per tant, deixava una certa neguit o de com es podria conformar aquest govern i si realment es podria assolir la fita de tindre aquesta estabilitat per poder formar un govern i una acció de govern per una legislatura, doncs en aquests mesos s'ha pogut anar corregint, s'ha esvaït, i en aquest mes i mig, una mica menys, des de que es va fer les eleccions, doncs s'ha pogut conformar un govern de coalició que en el qual treballa per donar estabilitat durant els 4 anys de mandat. Jo crec que és important, és a dir, jo crec que és bo tindre un horitzó marcat d'estabilitat i d'objectius per als propers 4 anys que doni resposta a les necessitats de la nostra ciutadania. I és bo que hi hagi hagut diverses forces polítiques que hagin volgut apuntar-se a donar aquesta estabilitat entre la força majoritària d'EA, però també liberals i en aquest cas també ciutadans compromesos de la Massana. I jo crec que també és bo assenyar la roda de premsa d'avui en el sentit de que es comenci donant informació i donant llum al que respon aquest pacte de govern i quins són les fites i els objectius marcats. Jo crec que és bo en el sentit de donar tranquil·litat a la ciutadania de, bueno, aquest govern que en principi pues, no entrava molt amb les travesses, o potser en part sí, però en altra part no, què és el que ha portat a formar-se, quins són els objectius i a què respon. L'altra part molt important també és que aquest pacte de govern s'ha forjat basant-se en els punts programàtics, és a dir, tothom ha hagut de fer concessions per assolir aquest pacte, però ningú ha hagut de renunciar a parts fonamentals del seu programa. Jo crec que ningú pot dir que el pacte que s'ha forjat per a que forma aquest govern sigui un pacte antinatura, un pacte que digui, ostres, jo crec que si no mirem cap enrere, si no ens centrem en el dia d'avui, diria un pacte entre Demòcrates per Andorra, Liberals i ICC a nivell programàtic és un pacte que es pot donar i té sentit. Molta gent diria, ostres, pues sí, perquè ideològicament no es situen molt allunyats. Jo crec que és una bona base per començar. Ara bé, això no treu que vinguem de que són tres forces que en el seu passat han tingut les seves diferències polítiques dins de l'hemicicle, que segurament també hi ha hagut enfrontaments importants entre aquestes forces defensant posicionaments no sempre que han anat alineats, però jo crec que com a mínim hi ha la base per treballar en aquesta confiança, que és la que s'ha de forjar per tirar endavant aquesta acció de govern. Jo crec que és l'acció a partir d'avui, en el qual ja ha jurat el cap de govern i s'ha explicat aquest pacte de govern, és el qual, a part de treballar per tirar endavant aquesta acció de govern, s'haurà de treballar també perquè la confiança entre totes les parts es consolidi, sigui en el pro d'una acció de govern en pro de tota la ciutadania.
Mhm. Alfons.
Sí, jo penso que té molt més sentit aquest pacte a nivell ideològic entre demòcrates i liberals que no el pacte amb els socialistes. És a dir, amb el PS era un pacte que la gent, diguéssim, molta gent no va entendre, perquè, com deia el Marc, ideològicament estàvem a les antípodes, no? I ara té molt més sentit perquè, evidentment, doncs demòcrates hi ha molts exliberals, és a dir, pràcticament la fundació del partit de demòcrates està feta amb escindits del partit liberal, i a nivell de lo que és la idea de país convergeix molt més la idea de liberals i de demòcrates que no la que tenien els liberals amb els socialistes, perquè en moltes coses suposo que els liberals es van tenir que apropar ideològicament doncs per no xocar. Parlo amb el tema, per exemple, de l'avortament, amb el tema del model d'estat que doncs liberals apostava per un mod, diguéssim, per un model diferent, potser, o deixava la porta oberta a aquest model diferent, i té més sentit ara que tornin a on tenien que estar que no on havien, diguéssim, derivat, diguéssim. O sigui, ideològicament, a mi em sembla que és un pacte que a mi no em xoca. L'entenc, a nivell ideològic l'entenc, i molta gent jo crec que l'entendrà. Entendrà molt més aquest pacte que no un pacte a un partit que volia pujar els impostos, que volia doncs penalitzar les SICAPs, que volia doncs augmentar la pressió fiscal, i jo penso que aquell pacte jo no el vaig entendre mai personalment, aquell pacte, i un dels motius pot ser perquè jo marxés en el seu moment era perquè veia que es tractava d'un pacte que feia mal als ulls, no? I ara pues, jo penso que estan situats els liberals amb una proximitat més ideològica amb una altra formació que té, amb la qual tenen una proximitat ideològica molt més propera, no? I, bueno, com deia el Marc, són 4 anys que hi ha per davant i és estabilitat pel país. Jo penso que tots els comerciants, tots els empresaris, el que volen és que hi hagi estabilitat. Tenim reptes molt importants, sobretot a nivell d'Europa, de l'encaix amb Europa, que s'ha de fer un bon encaix i el millor pel país. I jo crec que si hi ha estabilitat, evidentment Andorra es podrà presentar davant d'Europa amb una, diguéssim, més força, que no amb un govern dèbil que pot ser que no aprovi els pressupostos. És a dir, jo entenc que el senyor Espotagui ha apostat per aquest pacte d'estabilitat, l'entenc perfectament. Evidentment, clar, hi haurà gent que potser hagués volgut més un pacte amb UL. Bueno, potser sí que hi ha gent que ideològicament entén més un pacte amb UL, però bueno, finalment estem parlant de lo mateix, de la mateixa ideologia. Són persones que un cap salen diferents, però tothom prové d'on prové.
El senyor Carles Naudi, d'Ara Implandolit, ha explicat, per exemple, doncs, que per garantir uns vincles sòlids més enllà dels ministeris i també del cap de govern, s'han establert unes pautes internes per assegurar la lleialtat institucional i el compromís del projecte conjunt, com, per exemple, a no promoure ni donar suport a una moció de censura llevat que tingui lloc al cessament d'un ministre designat per cadascuna de les forces polítiques contravenint les condicions que estableix el pacte. Són les condicions internes.
Bé, jo crec que és important, més que ficar aquestes salvaguardes. Al final bàsicament també és per establir unes regles de joc. Al final, quan fiques diferents gent a participar d'un grup de treball conjunt, has d'establir unes regles de joc perquè quedi clar com es vol que es jugui. Però més enllà d'això, jo crec que el que tornava abans, el que és més important aquí és bastir la confiança entre les tres parts. Aquests mecanismes han d'ajudar a establir aquesta confiança, pues, a que flueixi la informació, a que s'arribi a consensuint les accions des de govern, a que hi hagi la informació pertinent, a que, bueno, que també es coordini l'acció dins del Consell General, ja sigui amb els plens, ja sigui amb les comissions, etc. Però al final això no deixa de ser un pacte escrit i de llonces que al final, si no hi ha confiança darrere, es pot trencar en el moment que es vulgui. Això no lligue a foc a ningú. Per tant, jo crec que l'important aquí és que es pugui establir aquestes línies de treball conjuntes i la confiança entre totes les parts, bàsicament per això, per poder establir aquestes línies de treball i donar resposta als objectius marcats, que al final són per donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania.
Què en penseu de les prioritats que en parlàvem abans, del cap de govern Xavier Espot? Doncs una de les prioritats que tenen és estudiar la viabilitat de l'establiment d'aquesta oficina on han d'acudir les dones que finalment decideixin avortar a l'exterior, i primer s'ha d'estudiar la viabilitat.
Bueno, no sé, això jo primer vull saber quin tipus d'oficina es farà, perquè diguéssim, bueno, és veure, a veure què es presentarà. Clar, jo entenc perfectament que el senyor Espot, com coneix millor que ningú la llei, doncs ell sap que té uns límits, diguéssim, perfectament, i diguéssim que sempre i quan aquesta oficina respecti doncs lo que és el marc legal andorrà, doncs, bueno, en principi caldrà veure a què es dedicarà aquesta oficina, no? Si aquesta oficina, diguéssim, és per fer, per ajudar a la gent, bueno, no és dolent, no? Ara, si és per aconsellar a la gent que faci certes coses, doncs potser sí que aquí hi ha, personalment no ho veuria tan adequat, no? Però jo penso que s'ha de veure a veure què es dedicarà. És un problema tot això, perquè és que la persona que interromp l'embaràs té un problema. És a dir, és un patiment, això. I aleshores, doncs, evidentment necessita un ajut, perquè jo parlava l'altre dia a un amic meu que em deia que coneix un familiar que li va passar, i diu que cada dia que s'aixeca se'n recorda. És a dir, o sigui, la persona que li passa això és un trauma. No cal oblidar-ho. Bueno, hi ha circumstàncies que s'han d'entendre, perquè cada persona és un món, no? I s'ha de saber el per què ha pres aquesta decisió, si és una decisió aconsellada, si és una... Finalment és el metge el que és una qüestió mèdica, moltes vegades, no? Una qüestió de malformació, una qüestió d'una malaltia congènita greu... A veure, jo l'altre dia principalment parlava, jo el que no entenia molt bé, que el Marc potser hi parlava amb la Judit Pallarès l'altre dia, el que no vaig entendre molt bé, i us ho dic en sinceritat, és el tema de la llei aquesta dels embrions, saps? Això sí que no he acabat d'entendre molt bé, perquè és que està tan al límit, tan al límit, tan al límit, que potser ens estem passant del límit, en el sentit, sobretot en aquells articles que parlen de la possibilitat de no criogenitzar embrions que siguin viables, no? Ahí sí que dius, ostres, és opinable, perquè jo l'altre dia parlava amb un dels autors de la Constitució, em deia, esto nos lo habríamos de mirar bien, porque tampoco está muy claro cuando nosotros hicimos la Constitució queríamos proteger la vida en todas las fases, deia ell. Parlo castellà perquè parla castellà, uh-huh. I parlàvem telefònicament l'altre dia amb ell. Queríamos proteger la vida en todas las fases. A Espanya hi ha un debat sobre això, precisament, sobre el tema dels embrions, també va arribar fins al Constitucional, i és discutible aquella sentència que es va dictar, no? Però jo, particularment, aquesta llei a Andorra no l'hagués fet, perquè és donar peu a que algú el dia de demà la pugui utilitzar com un preàmbul per fer altres coses, diguéssim, que jo l'hagués portat al Constitucional, aquesta llei, eh? Qui l'hagués pogut portar, jo personalment, si hagués estat al Consell General, si més no, per veure a veure què diu el Constitucional. És perquè si hagués estat bo veure si aquesta diguéssim, aquesta qüestió de no conservar un embrió, que és una fase de la vida, perquè evidentment un embrió és una fase de la vida, la vida són fases, és a dir, i la fase és la unió de l'òvul i l'espermatozoide. És a dir, és una fase de la vida. I la nostra Constitució això ho protegeix. Si més no, hagués estat interessant veure, en un cas com el nostre, que no és el d'Espanya, que en Espanya no està protegida en totes les fases, i per això doncs es va permetre els tres supòsits, etcètera, etcètera, i no eren inconstitucionals. En canvi, nosaltres aquí hagués estat interessant, que ara ja no estem a temps, perquè no es podrà saber mai, si no és que algú doncs inicia un procediment urgent i preferent que ho porti al Constitucional, però ara per ara no podrem saber mai si aquesta llei que va votar per unanimitat el Consell és una llei que és constitucional o no ho és. Jo penso que no, però pot ser que hi hagi gent que entengui que ho sigui, eh?
Bueno, jo crec que sí, al final, perquè també aquests temes són complexos, bàsicament perquè fiquem d'una banda, i va ser un tema un dels motius dels grans debats durant la campanya, que és ficar per una banda els drets de les dones, els drets reproductius, en aquest cas també podria ser, i per altra banda el nostre model institucional i la nostra Constitució i el que diu. I al final la realitat del nostre país és la que és, i mentre el marc institucional que tinguem és el que tinguem i el vulguem mantenir, doncs hem de jugar en aquestes regles. Això sí que porta que anar a buscar a fins el que et permeti, al màxim que et permeta això, i perquè moltes vegades pot gent que té una visió potser més purista o més estricta de la literalitat de la Constitució, això pot pensar, ostres, potser que està en aquest punt ens estem atançant massa, però sí que és veritat que és una llei, la de reproducció assistida en aquest cas, es va treballar molt amb constitucionalistes, amb gent del món de la bioètica, de la medicina,
consta,
i també
sí.
Molta gent propera als postulats religiosos, que és l'altre de Llonses, i al final per poder
Montalvo, no?
Montalvo. Tot allò que estigués realment dintre i que no suposés un problema. També et diria que si realment no s'hagués respectat això, el primer que hagués portat aquesta llei al Constitucional era el propi copríncep,
sí,
que té la potestat per fer-ho i ficar-ho. Respecte a l'altre que parlàvem, el tema de l'avortament i lo d'aquest centre, jo el que en aquest sentit m'alegro és que dins aquest pacte de govern s'hagi recollit la proposta que els demòcrates portàvem a dins del programa i que tant, pues en aquest cas, liberals com ciutadans compromesos donguin suport a fer-ho. També perquè, com bé es va dir, se'ls va explicar durant la campanya, la funció d'aquest centre, tinguem o no el problema de l'avortament o estigués, la nostra Constitució permetés o no permetés l'avortament, el suport, com bé ja explicava l'Alfons, la persona que passa per aquí, jo crec que el rebre suport en diversos aspectes multidisciplinaris és important i s'ha de fer, i per tant la funcionalitat d'aquest centre o d'aquesta unitat de vers la dona, jo crec que és important de totes les maneres fer-ho, això. Però en aquest cas també el que pot fer és quan la dona està en aquest cas té la voluntat i té la decisió presa de que es pugui trobar emparada, de poder tindre les millors solucions per dur-ho a terme. Per tant, és important i recalco que també és molt important que altres partits s'hagin sumat a acceptar i a donar suport a aquesta iniciativa que portàvem al programa. Per la resta, també és important recalcar que tots aquells grans digues, temes d'estat o problemes que tenim actualment a Andorra també han estat recollits de forma prioritària. El tema de l'acord de l'associació, el tema de l'habitatge, el tema de la sostenibilitat de les pensions, el tema del model sanitari, jo crec que són quatre punts claus i que cal que de com a estat hi donem resposta, i per tant aquests punts no només dins del pacte de governabilitat han estat com a prioritaris per treballar-ho, sinó que també dins del debat d'investidura també es va oferir que la resta de forces s'hi poguessin sumar per treballar tots conjuntament. Jo espero que la legislatura passada això no es va poder assolir, però espero que en aquesta legislatura, doncs, amb un nou cap de govern, amb nous consellers a l'hemicicle, potser això es pugui assolir, puguem arribar a que totes les forces puguin treballar per tirar endavant i fer front a aquests reptes.
I cal felicitar el senyor Gallardo de que doncs hagi tornat al model d'estat que tenim. Jo penso que cal felicitar els liberals, perquè si bé doncs durant la campanya semblava que s'havien decantat més als postulats socialistes en relació a la possibilitat de deixar la porta oberta a canviar el model d'estat del coprincipat, ara tornen on han d'estar, on no s'haurien tingut que moure mai, que és en el respecte a la Constitució i al model d'estat que estem, amb el que estem actualment regits, que és el coprincipat parlamentari.
Senyors, arribem quasi bé doncs, al final del nostre temps. Interessant la conversa doncs, que hem establert, així doncs, que ho deixem per un altre dia amb altres temes que de ben segur que aniran sortint ara, a partir de que ara ja comença doncs, una mica a la normalitat, tornem a la normalitat, millor dit. Marc, ens veiem d'aquí a poc. Ja tornarem a establir connexió doncs, perquè puguis estar amb nosaltres aquí a Ràdio Nacional d'Andorra, i el mateix et dic, Alfons.
Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots dos també per haver estat amb nosaltres. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.